L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Ter Giner.
Molt bon dia. Cap de setmana atapeït d'activitats, de visites institucionals i de certaments dels que en donarem compte avui a l'informatiu de Mute. Som ja a dilluns, dia 3 del mes de maig d'aquest 2010, i comença el temps de la informació. Benvinguts. Certaments com Expo Ebre o la Fira de la Terrissa de la Galera han fet acostar aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre al president de la Generalitat, José Montilla, i també al líder de Convergència i Unió, Artur Mas. El president de la Generalitat s'encarregava de cloure la inauguració de la 66a edició de la Fira Expo Ebre de Tortosa. El missatge que Montilla aprofitava per transmetre als expositors i públic assistent era d'optimisme davant el context de crisi econòmica i després de conèixer les darreres xifres de l'atur segons l'enquesta de població activa. Montilla assegurava que les xifres són molt preocupants, però que s'està començant a notar un canvi de tendència. La situació és greu, però hi ha indicis de que la situació comença a millorar. L'escoltem.
No ho dic això per relativitzar les xifres, que òbviament són molt preocupants. Són molt preocupants. També sí per dir que es comença a detectar un cert canvi de tendència. Jo crec que cal ser realista a l'hora d'analitzar la situació. Que cal tocar de peus a terra, que la situació evidentment és greu, però hi ha indicis de que les coses comencen a millorar. Les dades d'aquest mes de l'atur registrat suposaran una millora a Catalunya, sens dubte. Hem conegut dades també aquesta mateixa setmana com les que fan referència a l'increment del consum, l'IVA, als impostos especials, a l'impost de transmissions de la pròpia Generalitat, que comencen a millorar, i això vol dir que hi ha algunes coses que lentament però es mouen en la bona direcció.
En el seu Parlament des de la capital de les Terres de l'Ebre, el president no podia deixar de parlar de la vegueria, una reivindicació històrica d'aquest territori. A més, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, prèviament s'havia adreçat a Montilla per dir-li que la vegueria de l'Ebre arribi quan abans millor amb el finançament adient. Així, el president li recordava que almenys ara hi ha un projecte de llei que s'està discutint al Parlament.
Bé, en aquest moment hi ha almenys un projecte de llei que s'està discutint al Parlament. No tothom té les mateixes presses que tu, alcalde, eh? O sigui, això també, no? Ja sabeu que això és, tant de bo, siguem capaços de fer les coses aviat, de fer-les bé, de fer-les amb el màxim consens possible. Jo crec que aquestes coses, contra més consens, més suport polític i social, hi hagi molt millor. Perquè no són coses que es fan per una legislatura, ni es fan per mentre es governa una majoria, sinó que s'han de fer pensant a llarg plaç, pensant en el país, no en els interessos conjunturals. En aquest sentit, jo almenys ho veig així, i desitjo que siguem capaços, doncs això, de tirar endavant aquest projecte. És bo per les Terres de l'Ebre, penso que és bo per Catalunya, si no, no ho tiraríem endavant.
Aprofitant la presència del president, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, a més de la creació immediata de la vegueria, també li demanava que el nou pla de Conca de l'Ebre tingui en compte el cabal ambiental del riu, així com el suport del govern per tirar endavant juntament amb el govern estatal i l'Ajuntament un tercer pont a la ciutat que connecti l'eix de l'Ebre amb el barri de Remolins. Una altra de les peticions que Bel li feia arribar ha estat la seva gestió perquè Foment respecti el traçat consensuat per totes les forces polítiques del territori sobre el pas de la SET, l'autovia de l'interior, per les Terres de l'Ebre. Si aquestes declaracions del president Montilla es portaven a terme divendres en el marc d'Expo Ebre a Tortosa, Artur Mas també feia una visita dissabte a aquest certamen i al de la Fira de la Terrissa de la Galera. En aquesta, Mas assegurava que cal posar solució a l'actual crisi amb una sèrie de mesures que, de moment, els responsables del govern espanyol i català no han posat en pràctica. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, recollia les seves declaracions.
Doncs sí, efectivament, també el candidat a la presidència de la Generalitat i president de Convergència i Unió, Artur Mas, va fer referència a la situació econòmica amb la seva visita a les Terres de l'Ebre, on a més de visitar la Fira de Tortosa, també va voler donar un tomb per la Fira de la Terrissa de la Galera. Artur Mas, en poc més d'un minut, va resumir què és allò que és necessari per tal de revitalitzar l'economia a les Terres de l'Ebre i a la resta de Catalunya, uns deures que els actuals governants encara no s'han posat a fer. Així ho manifestava Artur Mas.
Mireu, l'economia de les Terres de l'Ebre en aquest sentit no és massa diferent de la resta, perquè al final l'economia qui la fan? Les empreses. I d'empreses n'hi ha a les Terres de l'Ebre i n'hi ha fora. Clar que aquí hi ha una base agrària, per exemple, més important que en altres llocs. Per exemple, per tant, tot el que sigui donar suport a l'agricultura, doncs, evidentment, a les Terres de l'Ebre l'afavoreix d'una manera especial. Ara, per tota la resta, és més o menys el mateix. Què fa falta? Que circuli el diner i el crèdit per les empreses, perquè puguin finançar-se. Dos, lluitar contra la morositat, perquè hi ha empreses que podrien vendre però no s'atreveixen perquè no saben quan cobraran o no tan sols, o ni tan sols hi cobraran. Tres, reformar el mercat de treball, perquè és evident que quan hi ha tant atur vol dir que el mercat de treball no funciona. Quatre, no pujar els impostos, a diferència dels que està fent el Partit Socialista, que els està pujant en plena crisi, castigant la recuperació econòmica. Cinc, ocupar-se bé de les infraestructures, i aquí a les Terres de l'Ebre cal fer molta feina. I sis, tot el que és, diguem, de la productivitat de l'economia, que vol dir també tota l'exportació, tota la competitivitat interior, això va vinculat amb els temes educatius, etc.
Unes declaracions que, com dèiem, feia la Fira de la Terrissa de la Galera, una fira que Artur Mas no havia visitat encara i que li va causar una molt bona impressió, tal i com comentava a les emissores municipals.
Jo de fires de Catalunya en conec moltíssimes, però aquesta la veritat és que és el primer cop que vinc a la Fira de la Terrissa de la Galera, no? I m'ha fet molta il·lusió poder-la visitar per primera vegada, perquè me n'havien parlat molt, me n'havien parlat molt bé, però al final les coses les has de comprovar per tu mateix, no? Jo ara he tingut el goig de poder comprovar que aquelles gent que deien que la Fira de la Terrissa de la Galera era de primer ordre, de primer nivell, tenien raó.
Doncs aquestes declaracions es va fer, com dèiem, la seva visita a la Fira de la Terrissa de la Galera, on van acompanyat, per exemple, del diputat Francesc Sancho i també del diputat i president de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, així com pel senador Joan Maria Roig.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seguim ara en política municipal i ho fem des de Santa Bàrbara. L'alcalde d'aquest municipi volia callar els rumors que apuntaven que els veïns del Passeig de la Generalitat no farien cap aportació econòmica a les obres que s'estan fent en aquesta via. Jordi Boronat explicava que, igual que en d'altres zones, també pagaran. Josep Roig, La Plana Ràdio.
L'alcalde de Santa Bàrbara, efectivament, ha desmentit els rumors que circulaven des de fa temps pel poble, afirmant que els veïns del Passeig de la Generalitat no tindrien que fer cap aportació en concepte de contribucions especials per finançar la part que els correspongui de les obres de remodelació i millora que s'estan fent en la citada via. Boronat ha volgut sortir al pas d'aquests comentaris afirmant que això no és cert amb aquests arguments.
Això no és cert, pront o tard cauran les contribucions especials, com ha passat a tota la resta del poble, com va passar al Passeig de les Escoles, com va passar al carrer Major, i per tant un tractament igual han de rebre los del Passeig de la Generalitat. Això no té res a veure en que nosaltres des de l'Ajuntament consideréssim que és una via principal d'accés al poble i per tant se li ha de donar un tractament especial, i per això no fem un tractament igual que qualsevol carrer del poble, sinó que donem un tractament més acurat, amb més serveis, etc., no? Perquè és una via principal on molts dels serveis de la Barceloneta faran cap allà, no? M'estic referint a pluvials, m'estic referint pues, a tota la telefonia enterrada o a Fexa, etc., no? Tot això fa que puja més diners I clar, si la repercussió total anés directament als veïns, seria injust, no?, pel tractament este. Per això hi ha contribucions especials dels veïns. Hi ha unitats d'actuació, per exemple, que van repartides les quotes en tots els membres que formen part d'aquella unitat d'actuació. Estic referent a la unitat d'actuació número 18 i la 19 i les DRs que estan pujant a banda esquerra, no? Per exemple, doncs tot això va distribuït entre tots els veïns de la unitat d'actuació. A part van les contribucions especials. I que sí que hi ha aportació dels veïns per al passeig de la Generalitat.
Lo que no va poder detallar encara l'alcalde Planer va ser la quantitat que tindran que aportar els afectats per aquestes obres de la segona fase de millora del passeig de la Generalitat, que segons el mateix Boronat han d'acabar-se el proper mes de juliol, ja que la previsió és d'inaugurar-les el segon diumenge de festes majors.
La primera jornada de joves emprenedors de les Terres de l'Ebre es va celebrar el passat divendres al matí en el context de la Fira Expo Ebre de Tortosa i aconseguia un gran èxit de participació, amb més de 90 inscrits. Tots ells, joves empresaris del territori, animats a compartir les seves experiències, dubtes i èxits, així com fracassos també dels seus negocis. La jornada havia de ser inaugurada amb la ponència de Didac Lee, un gironí de 35 anys que s'ha convertit en referent dels joves emprenedors catalans. Finalment, i per problemes personals, la ponència va anar a càrrec del seu soci, David Martí, propietari de les e-commerce Eureka Kids i Intrade, que conformen una gran xarxa de botigues online. El secretari general de Joventut, Eugeni Vilalbí, presidia el divendres l'inici d'aquesta primera jornada d'emprenedors de les Terres de l'Ebre, juntament amb l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i amb el regidor de Fires, Ricard Forés, i la coordinadora territorial de Joventut, Montse Perelló. Vilalbí valorava que hagin estat els propis joves empresaris ebrencs qui hagin proposat l'organització d'aquesta jornada i recordava que els joves no són només el futur, sinó que són el present en quant a les seves accions emprenedores, creen nous llocs de treball i fan créixer l'economia del territori. D'aquesta manera, el secretari general de Joventut demanava als joves empresaris que prenguin el timó per al creixement de l'economia del país.
Hem d'escollir si volem quedar-nos assegut i esperar que vinguin a donar-nos el treball, o volem agafar nosaltres el timó, volem liderar, en lloc d'esperar, volem liderar, volem innovar i volem entendre. I aquesta cruïlla, vosaltres, a part del govern, lògicament ajudant-nos, acompanyant-nos i millorant moltes qüestions de dificultats econòmiques que moltes petites empreses estan passant a dia d'avui, no vull ignorar la situació, la vostra impuls, la vostra presència és clau per assolir el camí.
Per la seva part, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, animava els joves empresaris a compartir les seves experiències com a eina per encarar els problemes i resoldre els dubtes que els vagin sortint en el desenvolupament dels seus negocis. Bel els animava a no perdre la confiança, la passió i el sacrifici en allò que fan, tot i que el camí, de vegades, és difícil i requereixi molts esforços. Tant des del consistori com des de la Secretaria de la Generalitat ja s'avançava que hi haurà l'any vinent una segona edició de la jornada i agraïen també als participants la gran acollida que ha tingut aquesta primera edició. Seguim parlant d'economia, però en un altre sentit, perquè l'arrossegament de la cala ha començat ja el període de veda. Durant els pròxims 2 mesos, els pescadors estaran parats i esperen que en tornar el preu del peix munti i millori també els resultats de la temporada anterior, on el vent i el llapó perjudicaven molt aquest sector. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
El dia 1 de maig va començar de manera oficial la veda de l'arrossegament que s'aixeca el dia 30 de juny per a les 25 barques que es dediquen a aquest art a l'Ametlla de Mar. Els pescadors tenen força esperança que la veda servixi perquè es puguin recuperar després d'una temporada que en general ha anat bastant malament. Tot i que s'ha trobat peix, no s'ha aconseguit vendre-la a bon preu. L'hivern ha estat nefast, com ja sabem, amb el vent del nord com a protagonista i el malson dels pescadors que molts dies no han pogut sortir a la mar. Un altre inconvenient amb el que s'ha trobat durant l'últim mes i mig ha estat el llapó, que ha tingut pràcticament la meitat de les barques amarrades al port perquè aquesta alga s'apega a la xarxa i impedeix qualsevol tipus de pesca. Joan Llambric, patró major de la confraria de pescadors.
El dia 1 de maig comencem la veda, s'acaba el 31 de juny. I llavors esperem pues, que sigui molt més bo que enguany, en el sentit d'allò de l'any, els jornals de l'any dels mariners, perquè pues, ha sigut una miqueta bastant fotut. sobre el tema de, pues, bueno, entre aquell llapó i pues, preus del peix, pues, que també no... De peix poca quantitat no se n'ha agarrat, se n'ha anat a gran quantitat, però el preu del peix tampoc no ha acompanyat, ha baixat bastant.
Mentre estan de veda, els mariners s'acullen a l'atur i els armadors reben les seves respectives aportacions de l'administració. Enguany, el patró major no ha rebut la carta oficial que formalitzava la veda fins la setmana passada, és a dir, fins l'últim moment no s'ha sabut si podrien fer veda perquè ara els plans es fan anualment, mentre que abans es pactava la veda per 3 anys. Llambic també ha aconseguit en reunions amb els patrons majors de les cases d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita que els pescadors d'aquestes dues poblacions tornin a fer veda el juliol i l'agost i no coincideixin amb els pescadors caleros. Finalment, s'ha vist que fer la veda en períodes diferents pot beneficiar-los a l'hora de tornar a fer pujar el preu del peix. Un altre tema que preocupa els mariners és la nova normativa europea sobre les mides de les xarxes, perquè la mar a la nostra costa és plana i prima i es treballa bé amb una malla de 40 metres romboidal. Ara la Unió Europea vol imposar una malla de 40 metres quadrada a tot el Mediterrani amb l'opció d'ampliar-la fins a 50 metres. El pitjor d'aquest tipus de malla és el fil de 3 mil·límetres que per l'experiència dels pescadors del sud del país, com ara els de Màlaga, se sap que destrossa el peix. Llambric està pendent d'una reunió aquest dimarts amb l'administració per saber quines mesures es prenen finalment.
L'informatiu de Mutè. La matèria orgànica l'has de dipositar al contenidor marró. Et volem recordar que totes les restes de fruita i verdura, les restes i despulles de carn i peix, el pa sec i menjar cuinat en mal estat, les closques d'ou, fruita seca i marisc, el paper de cuina, brut de menjar, els taps de suro, marro de cafè, restes d'infusions i les restes vegetals en petites quantitats, fullaraca, flors, rams pansits, han d'anar al contenidor marró. Tria orgànica per un millor futur. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
Les activitats culturals de cap de setmana ens porten ara a fer una visita a la sala d'exposicions Ramon Calvo de Deltebre, perquè precisament dijous es va acollir l'acte de lliurament de la 8a edició dels Premis Ramon Calvo, un treball de recerca sobre la revista Géminis i el disseny d'una casa domòtica van guanyar aquests premis, dels que ens en parla en la següent crònica Lluïsa Bertomeu, des de Radio Delta.
La sala d'exposicions Ramon Calvo de Deltebre va acollir dijous l'acte de lliurament del 8è Premi Ramon Calvo, Fundació Caixa Tarragona de Recerca i Investigació. Els 4 finalistes van exposar els seus treballs al jurat i, finalment, els treballs guanyadors van ser en la branca humanística i social Géminis i en la branca tècnica i científica Estudi i disseny d'una casa domòtica. Al treball Géminis, Verónica Hernández fa una anàlisi exhaustiu d'aquesta revista literària editada a Tortosa entre el 1952 i el 1961 i que fou fundada per Gerard Vergés i Jesús Massip. En el treball Estudi i disseny d'una casa domòtica, la vivenda d'un futur no tan llunyà, Remei Mingorance estudia la domòtica com un sistema per millorar el benestar i la gestió energètica d'una vivenda. A més, l'alumna ha dissenyat i construït una casa domòtica així com tota la xarxa de control i automatització. Pel que fa a l'acte de lliurament dels premis i els guardonats, en parla la directora de l'IES Deltebre, Antònia Sabater.
Els guanyadors de la 8a edició dels Premis Ramon Calvo i Fundació Caixa Tarragona han sigut, en la modalitat humanística social, Géminis. L'autora és Verónica Hernández Royo, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa. I de la modalitat científico-tècnica, el guanyador ha sigut Estudi i disseny d'una casa domòtica, la vivenda d'un futur no tan llunyà, de Remei Mingorance Murcia, de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta. També voldríem agrair a l'acte la presència del doctor Juan José Curto, director de l'Observatori de l'Ebre, de l'il·lustríssim Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre, de la senyora Rosa Valdellós, directora adjunta del Departament d'Educació de les Terres de l'Ebre, del senyor Javier Bas, director de l'Obra Social de Caixa Tarragona, que ens permet tenir una dotació econòmica a l'alçada del nivell d'aquests premis, també la col·laboració del professorat de l'Institut, del personal d'administració i serveis, de l'AMPA, dels músics, dels nostres alumnes de tercer per a la decoració de la sala, vaja, tothom. És un acte que ens agrada molt perquè participem tots, inclús vosaltres, fent la difusió a la ràdio.
Els altres dos finalistes van ser Daniel Sainz, d'Elies Alfax, amb el treball La memòria històrica de Sant Carles de la Ràpita, i Marc Fresquet, d'Elies del Tebre, amb el treball Energia solar tèrmica, producció d'aigua calenta. El premi de cartells el va guanyar Isabel Tomàs, d'Elies Berenguer IV d'Amposta.
Gràcies, Lluïsa. Continuem a Deltebre. Ara per parlar de les bases del concurs fotogràfic Tot Parc.
El gratuït mensual Tot Parc ha organitzat un concurs de fotografia per tal d'escollir la portada del proper número. Tot Parc és una publicació que va néixer al maig del 2007. Actualment porta 36 números i els 15.000 exemplars es reparteixen a totes les Terres de l'Ebre. El concurs vol fomentar i aprofitar l'afició de la fotografia dels lectors i així descobrir nous indrets o també imatges inèdites, tal i com explica el director de la revista Tot Parc, Jaume Tosset.
Sí, això és una novetat que hem començat ara a engegar-ho aquest mes, i és que està convidada tota la gent que vulgui li agradi enviar una fotografia de les seves, i entre tots escollirem la portada del mes següent. Creiem que en el Delta hi ha molt bon fotògraf, gent afeccionada i que fan molt bones fotos, i és una manera de donar a conèixer la gent, i a nosaltres a canvi el que farem és donar-li durant 12 mesos enviar-li la revista a casa de manera gratuïta.
Els interessats en participar-hi poden enviar les seves fotografies a través del mail info@topparc.com o al Facebook Amics de Tot Parc.
El bomber supervivent de l'incendi d'Horta de Sant Joan, Josep Pallàs, rebrà la medalla Francesc Macià al mèrit laboral el proper 4 de maig a Barcelona. La Generalitat acordava concedir aquest guardó a 23 persones i 10 entitats catalanes que han destacat el 2010 per la seva dedicació en benefici de la societat. El delegat del govern a Lleida, Miquel Pueyo, oferia una recepció prèvia als premiats, tot i que Pallàs no assistia perquè encara s'està recuperant. El cap del Graf de Lleida, Xavier Serra, explicava que està animat i que només pensa en la seva recuperació. També afirmava que aquest guardó és un reconeixement de la societat a la tasca dels bombers.
Molt animat. Està centrat en la recuperació, bàsicament. Ell està centrat al dia a dia, només vol pensar en recuperar-se, no vol pensar en res més del que podrà fer i deixar de fer, i bàsicament això, dedica el 100% del dia a recuperació. Bé, jo penso que és un reconeixement de la societat a la nostra tasca, que en el fons sabem que la societat aprecia molt el que fem, però sempre és d'agrair que t'ho reconeguin amb un premi d'aquest.
El cap dels Graf a Lleida, Xavier Serra, anunciava que Pallàs recollirà en persona aquest guardó.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu no et quedes callat, no els hi parles?
No, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Malauradament, avui a la crònica de successos hem de lamentar la mort de dues persones en un xoc frontal entre dos turismes al Perelló. Dues persones perdien la vida el passat diumenge al vespre en un accident de trànsit al quilòmetre 1106 de la Nacional 340 dins del terme municipal del Perelló. Segons informaven els Mossos d'Esquadra, l'avís d'accident es rebia pels voltants de 7:45 del vespre, quan dos turismes amb matrícula espanyola van xocar frontalment per causes que es desconeixien. Com a conseqüència del sinistre, resultaven morts els dos conductors dels vehicles i quedaven ferits de diversa consideració la resta d'ocupants del turisme. L'accident provocava retencions importants en aquest punt, ja que obligava a tallar durant una estona la Nacional 340 i després es donava pas alternatiu.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutter. Els esports.
Tot i les informacions polítiques i culturals, en dilluns sempre acabem el nostre temps de notícies parlant del futbol i donant compte dels partits celebrats aquest cap de setmana al territori i dels resultats obtinguts. Domènec Ramal, Alcana Ràdio.
Bona tarda. Com tots els dilluns, recta final d'este temps d'informació, la dediquem, com sempre, a l'actualitat esportiva i ho fem repassant els resultats de la jornada futbolística disputada este passat cap de setmana. Comencem parlant de la tercera divisió, on tenim dos equips que tenen una realitat molt diferent en aquesta recta final, a falta d'una jornada per acabar el campionat. Pel que fa a la Rapitenca, ahir perdia 2-1 al camp del líder, l'Hospitalet, una Rapitenca que va plantar cara però que finalment va acabar amb el partit perdut. Tot i això, en principi, la Rapitenca es manté fora de la zona de descens en directe, ja que ara mateix és 17a amb 33 punts, estaria per damunt dels tres equips que matemàticament descendixen, tot i que, això sí, els rapitencs hauran primerament de guanyar l'última jornada i posteriorment esperar el resultat dels descensos compensats. Per contra, l'Amposta va caure en l'últim partit jugant com a local, jugant a casa davant del Cornellà pel resultat de 0-2. Una Amposta que en este cas mira les coses des de la tranquil·litat que dona estar situat a la zona mitja de la classificació. Els ampostins són novens amb 52 punts i, com hem dit, tant Amposta com Rapitenca la propera jornada disputaran l'última ja del campionat. Passem a la primera catalana, on el Tortosa, l'únic representant que tenim de les Terres de l'Ebre en aquesta categoria, aquesta jornada aconseguia la victòria per 2-1 jugant com a local davant del Vilassar. El conjunt de Vinyes recupera la tranquil·litat amb aquesta victòria i un cop també sembla ser que han solucionat alguns problemes interns. Pel que fa a la classificació, el Tortosa és 14 amb 41 punts. I passem a la regional preferent, on tenim també un representant del territori. Es tracta del Roquetenc, que està fent una molt bona recta final de campionat i en aquesta ocasió, aquesta jornada, guanyava 1-0 al Sant Ildefons, un Roquetenc que puja algunes posicions a la classificació i ara mateix se situa ja en 12a posició amb 37 punts, sortint, com dèiem, de la part baixa de la classificació. Passem a la primera territorial. En el grup 6è, els resultats van ser Gandesa 2, Vilaseca 0, Aldeana 2, Cambrils Unió 0, l'Hospitalet 3, La Canonja 0, Escó Joventut 4, Torredembarra 0, Alcanar 6 i Comar 2, Ulldecona 3, L'Ampolla 2, Catalònia 0, La Sénia 1, Remolins Vitem 2, La Cava 1 i Redis 7, Valls 0. És líder el Remolins Vitem amb 63 punts, seguit el Redis amb 61. A la segona regional, en grup primer, els resultats van ser Rapitenca B 4, Benifallet 2, Deltebre 5, Amposta B 2, L'Ametlla 2, Horta de Sant Joan 2, Olímpic de Mora 1, Corbera 1, Masdenverge 0, Santa Bàrbara 1, Camarles 1, Pinell 4, Vilalba 2, Remolins Vitem B 0, Perelló 3, Aldeana 0 i Batea 3, Jesús i Maria 4. Líder, el Jesús i Maria amb 77 punts, seguit de l'Olímpic de Mora amb 60. I acabarem a la tercera territorial, en el grup 19è. Els resultats van ser Arnes 0, Alcanar B 0, Ginestà 4, Jesús i Maria B 0, Rasquera 4, Catalònia B 5, La Fatarella 2, Tivenys 2, Ulldecona B 1, Roquetenc B 2, Benissanet 0, Tivissa 0, Flix 2, Atlas de Tortosa 2, Torre de l'Espanyol 0, Campredó 2 i Godall 4, Mora la Nova 2. Líder, el Roquetenc B amb 66 punts, seguit del Flix, que en té 59.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb la crònica esportiva acabem. Recordar-los i que en quant a la previsió meteorològica continuarem amb aquesta inestabilitat atmosfèrica almenys fins demà. A partir del dimecres la cosa podria ja remetre i començar a sortir el sol i a gaudir d'estones més agradables. Res més, ens tornem a trobar demà dimarts des de la seva municipal i a l'hora de sempre.